Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Dilluns 3 de novembre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Comencem en aquest primer dilluns de novembre i us ho farem parlant de la Bressol Privada de Sant Cugat, que reclama suport municipal per sobreviure a la gratuïtat d'I2. Alerten que la situació és insostenible i proposen convenis amb l'Ajuntament per acollir les famílies que es queden sense plaça pública. Aquest és un dels temes destacats, d'un dels temes principals d'aquest infomatí, on les escoles Bressol Privades de Sant Cugat viuen un moment delicat. La combinació de la baixada de la natalitat i la gratuïtat del curs infantil 2, implantada per la Generalitat al curs 2022-2023, ha provocat un descens d'alumnes que amenaça la viabilitat de diversos centres. Nosaltres hem volgut conèixer l'opinió dels diferents agents implicats. I moment d'escoltar la Xus López, qui és la directora de les llars d'infants d'Alba.
La primera opció és la llar d'infants pública i després la segona opció som nosaltres. I hem notat que en l'I2, doncs, aquest any just tenim dues línies perquè hem posat poquets nens a cada línia, però estem a punt de tancar una.
Una situació que comporta despeses extra als centres. Segons dades de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, el 30% de les places de les Bressol privades a Catalunya estan buides i cada 15 dies tanca un centre. Escoltem una de les membres de la Junta de l'Associació, Marta Camí.
La gratuïtat a la pública està molt bé, però que no pot atendre tota la demanda. Per tant, tota aquesta demanda que està desatesa no té cap sentit, perquè són nens que potser es queden sense escolaritzar, perquè decideixen no portar la llar d'infant privada perquè no s'ho poden costejar. Aleshores, quin sentit té que es quedin nens sense dret a l'educació i que hi hagin vacants a la privada? És absolutament, doncs, una incongruència.
Davant aquest escenari, el col·lectiu ha obert un canal de diàleg amb l'Ajuntament. La regidora d'Educació, Carme Ardí, reconeix que és una situació complicada que afecta tot Catalunya.
En el moment que posa la gratuïtat i nosaltres no podem cobrar, ens augmenta, encara que ens hagi augmentat una mica la subvenció, no cobreix ni molt menys tota la despesa que tenim. Per tant, en aquest moment no podem plantejar-nos augmentar cap tipus de subvenció, ni de concert, ni d'ajut.
I no deixem l'educació, perquè l'Escola d'Adults de Sant Cugat reclama més docents per poder ampliar la seva formació. El centre ofereix classes d'idiomes, formació bàsica, ESO i capacitació digital, entre d'altres. En aquest cas, Sant Cugat, que va néixer a aquest centre fa més de 40 anys, el Centre de Formació de Persones Adultes, que actualment està ubicat al segon pis de la Casa de Cultura, i estan matriculats 430 alumnes i cadascun d'ells hi cursa alguna de les formacions que ofereixen. Es tracta d'un centre públic que depèn del Departament d'Educació i, per tant, demanen dos més professorat per intentar que la qualitat educativa, volíem dir, continuï en bones mans.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Pendents d'avui, perquè Protecció Civil enviarà un nou missatge d'alerta als mòbils. El missatge el rebran tots els mòbils que durant l'alerta es trobin a la vegueria de Barcelona. Concretament serà a les 10 del matí. Tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin al Vallès Occidental i al resta de comarques de la vegueria Barcelona, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès Oriental, rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de protecció civil. En el missatge, que s'enviarà en català, castellà i anglès, es podrà llegir: prova d'alerta de protecció civil de la Generalitat de Catalunya en una emergència real, rebries instruccions per protegir-te. I ara hem de parlar d'aquest cap de setmana i, com sempre, la cultura també ha estat protagonista. Parlem dels Gaussacs, que han tancat ferides amb una temporada que consolida la clàssica de 8. Santi Pié, el Drogo, deixa el càrrec de cap de colla dels Camises Verdes. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta diada de la colla dels Castellers de Sant Cugat, que l'any passat va acabar amb el sabor de boca. Una caiguda quan intentaven el 2 de 8 amb folre va obligar a suspendre la trobada. Va ser un cop emocional dur. I aquest diumenge els Gaussacs han tornat a plaça d'Octavia amb la seva diada, en la qual han completat la clàssica de 8. A més, també hem pogut conèixer que han descarregat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. A més, en Drogo, el Santi Pié, el seu cap de colla, ha anunciat que deixa de ser l'encarregat de dur la veu cantant amb la cap de colla dels Gaussacs. I també us hem de parlar d'un escriptor, Josep Amorós, que porta a les llibreries Menú degustació, obra guanyadora dels Premis Roca Awards. L'escriptor santcoatenc publica el seu quart llibre reconegut pel certamen literari que reivindica la literatura gastronòmica impulsada pels germans Roca. I ara deixarem la crònica cultural i obrim, com no podia ser d'una altra manera, i parlant d'un dilluns, la crònica esportiva del cap de setmana. I en aquest cas parlarem de triomfs. El primer de la temporada de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cuat femení es va desfer 5-1 de manera contundent del Hockey Club Corunya. I el seu tècnic, en Borja Ferrer, content i satisfet per l'actuació de les seves jugadores.
Important, tant pel que són els 3 punts, no? per moure'ns en la classificació, també com per la manera en què va arribar. Vull dir, les noies estan entrenant sèries, amb ganes, ho estan fent bé. Llavors, el partit que van poder tenir ahir, molt, molt coral, molt sòlides, bé en defensa, bé en atac.
Doncs també cal destacar un altre marcador, el 22-52 del rugby Sant Cuat masculí al camp del Belenos. D'aquesta manera, quarta victòria consecutiva dels santcuatencs i, a més, lideren aquest grup de divisió d'honor èlit, la segona categoria estatal. Doncs fins aquí aquest repàs a l'actualitat informativa de casa nostra en aquest dilluns 3 de novembre. Recordin que la informació continua a cuat.cat, els diferents butlletins horaris i, evidentment, a les nostres xarxes socials, al Twitter, al Facebook i a l'Instagram. Us ha parlat Joan García, que acabo de passar un molt bon dia i una molt bona setmana. Adeu-siau.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Sergio Morales. Avui a l'Infopodcast parlem de les escoles bressol privades de Sant Cugat, que viuen un moment delicat. La combinació de la baixada de la natalitat i la gratuïtat del curs d'infantil 2, implantada per la Generalitat, el curs 22-23 ha provocat un descens d'alumnes que amenaça la viabilitat de diversos centres. Xus Sánchez és directora de la Llar d'Infants L'Alba.
Lògicament, les famílies, la primera opció és la Llar d'Infants Pública, i després la segona opció som nosaltres. I hem notat que en l'I2, doncs, aquest any just tenim dues línies perquè hem posat poquets nens a cada línia, però estem a punt de tancar una.
Segons dades de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, el 30% de les places de les bressols privades a Catalunya estan buides i cada 15 dies tanca un centre. Marta Camí és membre de la junta d'aquesta entitat.
La gratuïtat a la pública està molt bé, però que no pot atendre tota la demanda. Per tant, tota aquesta demanda que està desatesa no té cap sentit, perquè són nens que potser es queden sense escolaritzar, perquè decideixen no portar la llar d'infants privada perquè no s'ho poden costejar. Aleshores, quin sentit té que es quedin nens sense dret a l'educació i que hi hagin vacants a la privada? És absolutament, doncs, una incongruència.
Davant aquest escenari, el col·lectiu ha obert un canal de diàleg amb l'Ajuntament. La regidora d'Educació, Carme Ardit, reconeix que és una situació complicada que afecta, això sí, tot Catalunya.
En el moment que posa la gratuïtat i nosaltres no podem cobrar, ens augmenta, encara que ens hagi augmentat una mica la subvenció, no cobreix ni molt menys tota la despesa que tenim. Per tant, en aquest moment no podem plantejar-nos augmentar cap tipus de subvenció, ni de concert, ni d'ajut.
Trobareu el reportatge sencer a Cugat Mèdia. Més temes. El ple municipal d'octubre, celebrat divendres passat, ha aprovat de manera definitiva el Pla Director d'Economia Social i Solidària 2025-28, que defineix el full de ruta per impulsar un model econòmic basat en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. El document elaborat amb la taula d'economia social té una dotació inicial de 400.000 euros i permetrà consolidar projectes cooperatius d'inserció i de consum responsable. També s'ha donat llum verda al Pla Local de Joventut 25-30, que estableix les línies d'acció per als pròxims 5 anys en àmbits com l'habitatge, la salut mental, la participació i les oportunitats formatives i laborals. Tot el ple el trobareu a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Dilluns 3 de novembre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Comencem en aquest primer dilluns de novembre i us ho farem parlant de la bressol privada de Sant Cugat, que reclama suport municipal per sobreviure a la gratuïtat d'I2. Alerten que la situació és insostenible i proposen convenis amb l'Ajuntament per acollir les famílies que es queden sense plaça pública. Aquest és un dels temes destacats, d'un dels temes principals d'aquest infomatí, on les escoles bressol privades de Sant Cugat viuen un moment delicat. La combinació de la baixada de la natalitat i la gratuïtat del curs infantil 2, implantada per la Generalitat al curs 2022-2023, ha provocat un descens d'alumnes que amenaça la viabilitat de diversos centres. Nosaltres hem volgut conèixer l'opinió dels diferents agents implicats. I moment d'escoltar la Xus López, qui és la directora de les llars d'infants d'Alba.
La primera opció és la llar d'infants pública i després la segona opció som nosaltres. I hem notat que en l'I2, doncs, aquest any just tenim dues línies perquè hem posat poquets nens a cada línia, però estem a punt de tancar una.
Una situació que comporta despeses extra als centres. Segons dades de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, el 30% de les places de les bressol privades a Catalunya estan buides i cada 15 dies tanca un centre. Escoltem una de les membres de la Junta de l'Associació, Marta Cami.
La gratuïtat a la pública està molt bé, però que no pot atendre tota la demanda. Per tant, tota aquesta demanda que està desatesa no té cap sentit, perquè són nens que potser es queden sense escolaritzar, perquè decideixen no portar la llar d'infants privada perquè no s'ho poden costejar. Aleshores, quin sentit té que es quedin nens sense dret a l'educació i que hi hagin vacants a la privada? És absolutament, doncs, una incongruència.
Davant aquest escenari, el col·lectiu ha obert un canal de diàleg amb l'Ajuntament. La regidora d'Educació, Carme Ardí, reconeix que és una situació complicada que afecta tot Catalunya.
En el moment que posa la gratuïtat i nosaltres no podem cobrar, ens augmenta, encara que ens hagi augmentat una mica la subvenció, no cobreix ni molt menys tota la despesa que tenim. Per tant, en aquest moment no podem plantejar-nos augmentar cap tipus de subvenció, ni de concert, ni d'ajut.
I no deixem l'educació perquè l'escola d'adults de Sant Quart reclama més docents per poder ampliar la seva formació. El centre ofereix classes d'idiomes, formació bàsica, ESO i capacitació digital, entre d'altres. En aquest cas, Sant Cugat, que va néixer a aquest centre fa més de 40 anys, el Centre de Formació de Persones Adultes, que actualment està ubicat al segon pis de la Casa de Cultura, i estan matriculats 430 alumnes, i cadascun d'ells hi cursa alguna de les formacions que ofereixen. Es tracta d'un centre públic que depèn del Departament d'Educació i, per tant, demanen dos més professorat per intentar que la qualitat educativa, volíem dir, continuï en bones mans.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Pendents d'avui, perquè Protecció Civil enviarà un nou missatge d'alerta als mòbils. El missatge el rebran tots els mòbils que durant l'alerta es trobin a la vegueria de Barcelona. Concretament serà a les 10 del matí. Tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin al Vallès Occidental i al resta de comarques de la vegueria de Barcelona, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès Oriental, rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de protecció civil. El missatge, que s'enviarà en català, castellà i anglès, es podrà llegir: prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya en una emergència real, rebries instruccions per protegir-te. I ara hem de parlar d'aquest cap de setmana, i com sempre la cultura també ha estat protagonista. Parlem dels Gaussacs, que han tancat ferides amb una temporada que consolida la clàssica de 8. Santi Pié, el Drogo, deixa el càrrec de cap de colla dels Camises Verdes. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta diada de la colla dels Castellers de Sant Cugat, que l'any passat va acabar amb el sabor de boca. Una caiguda quan intentaven el 2-8 amb folre va obligar a suspendre la trobada. Va ser un cop emocional dur. I aquest diumenge els Gaussacs han tornat a plaça d'Octavia amb la seva diada, la qual han completat la clàssica de 8. A més, també hem pogut conèixer que han descarregat el 3-8, el 4-8 i el 2-7. A més, en Drogo, el Santi Pié, el seu cap de colla, ha anunciat que deixa de ser l'encarregat de dur la veu cantant amb la cap de colla dels Gaussacs. I també us hem de parlar d'un escriptor, Josep Amorós, que porta a les llibreries Menú degustació, obra guanyadora dels Premis Roca Awards. L'escriptor santcugatenc publica el seu quart llibre, reconegut pel certamen literari que reivindica la literatura gastronòmica impulsada pels germans Roca. I ara deixarem la crònica cultural i obrim, com no podia ser d'una altra manera, i parlant d'un dilluns, la crònica esportiva del cap de setmana. I en aquest cas parlarem de triomfs. El primer de la temporada de l'Oxigen Patiu Club Sant Cugat femení es va desfer 5-1 de manera contundent del Hockey Club Corunya. I el seu tècnic, en Borja Ferrer, content i satisfet per l'actuació de les seves jugadores.
Important, tant pel que són els 3 punts, no? per moure'ns en la classificació, també com per la manera en què va arribar. Vull dir, les noies estan entrenant sèries, amb ganes, ho estan fent bé. Llavors, el partit que van poder tenir ahir, molt, molt coral, molt sòlides, bé en defensa, bé en atac.
Doncs també cal destacar un altre marcador, el 22-52 del rugby Sant Cugat masculí al camp del Belenos. D'aquesta manera, quarta victòria consecutiva dels santcugatencs, i a més, lideren aquest grup de divisió d'honor èlit, la segona categoria estatal. Doncs fins aquí aquest repàs a l'actualitat informativa de casa nostra en aquest dilluns 3 de novembre. Recordin que la informació continua a cuat.cat, als diferents butlletins horaris i, evidentment, a les nostres xarxes socials, al Twitter, al Facebook i a l'Instagram. Us ha parlat Joan García, que acabo de passar un molt bon dia i una molt bona setmana. Adeu-siau.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Sergio Morales. Avui a l'Infopodcast parlem de les escoles bressol privades de Sant Cugat, que viuen un moment delicat. La combinació de la baixada de la natalitat i la gratuïtat del curs d'infantil 2 implantada per la Generalitat al curs 22-23 ha provocat un descens d'alumnes que amenaça la viabilitat de diversos centres. Xus Sánchez és directora de la Llar d'Infants L'Alba.
Lògicament, les famílies, la primera opció és la Llar d'Infants Pública, i després la segona opció som nosaltres. I hem notat que en l'I2, doncs, aquest any just tenim dues línies perquè hem posat poquets nens a cada línia, però estem a punt de tancar una.
Segons dades de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, el 30% de les places de les bressols privades a Catalunya estan buides i cada 15 dies tanca un centre. Marta Camí és membre de la junta d'aquesta entitat.
La gratuïtat a la pública està molt bé, però que no pot atendre tota la demanda. Per tant, tota aquesta demanda que està desatesa no té cap sentit, perquè són nens que a la millor es queden sense escolaritzar, perquè decideixen no portar la llar d'infants privada perquè no s'ho poden costejar. Aleshores, quin sentit té que es quedin nens sense dret a l'educació i que hi hagin vacants a la privada? És absolutament, doncs, una incongruència.
Davant aquest escenari, el col·lectiu ha obert un canal de diàleg amb l'Ajuntament. La regidora d'Educació, Carme Ardit, reconeix que és una situació complicada que afecta, això sí, tot Catalunya.
En el moment que posa la gratuïtat i nosaltres no podem cobrar, ens augmenta, encara que ens hagi augmentat una mica la subvenció, no cobreix ni molt menys tota la despesa que tenim. Per tant, en aquest moment no podem plantejar-nos augmentar cap tipus de subvenció, ni de concert, ni d'ajut.
Trobareu el reportatge sencer a Cugat Mèdia. Més temes. El ple municipal d'octubre, celebrat divendres passat, ha aprovat de manera definitiva el Pla Director d'Economia Social i Solidària 2025-28, que defineix el full de ruta per impulsar un model econòmic basat en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. El document elaborat amb la taula d'economia social té una dotació inicial de 400.000 euros i permetrà consolidar projectes cooperatius d'inserció i de consum responsable. També s'ha donat llum verda al Pla Local de Joventut 25-30, que estableix les línies d'acció per als pròxims 5 anys en àmbits com l'habitatge, la salut mental, la participació i les oportunitats formatives i laborals. Tot el ple el trobareu a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Com et sento, com et crec, tant et costa entendre. I no ho veus, com et miro, com et veig, com et sento, com et crec, les ales vull estendre. Com un sol d'agost al migdia, tan intens i calent, tota ombra queda cohibida.
just aquí. I t'acompanyen tots els colors, és impossible de resistir. Però si ha arribat el temps de l'amor, capto la teva llum des d'aquí. I t'acompanyen tots els tambors, és impossible de resistir. Com et miro, com et veig, com et sento, com et crec, tant et costa entendre. Que no ho veus, com et miro, com et veig, com et sento, com et crec, les ales vull estendre. Tinc un amic que no se'n refia, fa com que està atent, mentre custòdia una humilia fet a mida tendrament. Però estarà espantat de per vida, per lo vist no li serveix. Fa falta sentir-se ben sol per saber realment què es vol. Per fi ha arribat el temps de les flors, capto la teva olor des d'aquí. I t'acompanyen tots els colors, és impossible de resistir. Per si ha arribat el temps de l'amor, capto la teva llum des d'aquí. I t'acompanyen tots els honors, és impossible de resistir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can't get stoned? Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22.
you looking any better? But then again, I don't remember you.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Carlos Mazón podria presentar aquest dilluns la seva dimissió. El president de la Generalitat Valenciana compareixerà d'aquí escassament mitja hora, a les 9 del matí, per explicar quina decisió ha pres un cop tancat el procés de reflexió que va anunciar divendres passat després del funeral d'estat per la Dana, on va ser durament increpat pels familiars de les víctimes. Els esdeveniments s'han precipitat en les darreres hores quan el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat Mazón a una reunió. Entre els escenaris que es dibuixen, pren força la renúncia i la convocatòria d'eleccions, però també que el president valencià es mantingui al càrrec, tot i que renunciï a tornar-se a presentar, o bé que faci un pas al costat mantenint l'escó de diputat i l'aforament. Tot plegat passa el mateix dia que ha de declarar davant de la justícia la periodista Maribel Vilaplana, que és la persona que va dinar amb Mazón al restaurant El Ventorro en les hores crítiques de la tragèdia d'ara fa un any. Aquest dilluns arrenca el Tribunal Suprem el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets. En una acció judicial sense precedents, se l'acusa d'haver filtrat un correu electrònic de l'advocat de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En declaracions fa uns minuts aquí al Notícies en xarxa, Miguel Pallarès, que és president de l'Associació Professional i Independent de Fiscals, acaba de criticar l'actitud del govern de Pedro Sánchez para haber defensado García Ortiz.
Yo cuando veo que el gobierno apoya, respalda, da confianza al fiscal general del Estado, desde mi punto de vista lo aleja de fiscal general del Estado y lo aproxima a fiscal general del gobierno. Y eso para la fiscalía no es bueno.
Protecció Civil farà aquest matí un simulacre d'enviament massiu d'alertes a través dels telèfons mòbils a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès. El rebran uns 5 milions de persones i serà la quarta prova d'aquest tipus que té per objectiu testejar un sistema que el govern vol utilitzar en casos d'emergències reals. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet aquestes recomanacions fa breus minuts des del Notícies en xarxa.
Rebran aquest missatge en els mòbils, si el tenen engegat i amb cobertura, i rebran aquest missatge que dirà que es fa aquesta prova, que es fa una prova de les alertes als mòbils i que, en un cas de ser real, rebrien instruccions. En aquest cas no tenen que fer res més, és només una prova, és només que vegin com es rep el missatge, no cal que truquin al 112, no cal que facin cap acció, sinó simplement veure com els hi arriba al mòbil aquest missatge.
Rodalies talla la circulació entre Barcelona i la Universitat Autònoma durant 7 mesos com a conseqüència de les obres a l'estació de Montcada Bifurcació. Uns 7.500 viatgers diaris se'n veuran afectats. La majoria d'ells són estudiants universitaris. L'alternativa passa per un servei per carretera. Tot seguit, anirem en directe a Cerdanyola del Vallès per veure com està afectant tot plegat a la mobilitat. El govern obre la vacunació de bestiar boví per dermatosi nodular contagiosa a noves zones de Catalunya per cobrir 22 comarques i un cens de 370.000 animals. Es tracta de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Catalunya Central, així com algunes comarques de Barcelona, Lleida i el Penedès. Per saber en quin punt està l'afectació del brot, connectarem tot seguit amb Cristina Massot, que és la secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En esports, el Barça supera l'Elx per 3-1 i recupera la segona posició a la Lliga a 5 punts del Real Madrid. Lamine Yamal, Ferran Torres i Rashford van fer els gols dels blaugranes a Montjuïc, on van reaparèixer Olmo i Lewandowski. Tots dos estan a punt per enfrontar-se al Bruges dimecres a la Champions.
Notícies en xarxa, edició matí.
Carlos Mazón anunciarà avui si dimiteix o no. El president de la Generalitat Valenciana compareixerà d'aquí a escassament mitja hora, a les 9 del matí, un cop tancat el procés de reflexió que va anunciar la setmana passada després del funeral d'estat per les víctimes de la Dana, on, recordem, va ser durament increpat. Els esdeveniments s'han precipitat després que Mazón s'hagi reunit aquest diumenge amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. De fet, el president popular també compareixerà al Comitè Executiu Nacional, on no hi assistirà Mazón. És una crònica del Joan Ferrer.
El futur polític de Carlos Mazón podria quedar avui més que sentenciat. Malgrat que no han transcendit els detalls de la trobada d'ahir amb Núñez Feijóo, el contacte arriba en el moment més crític de reputació del president valencià. L'escridassada i els insults que va rebre durant el funeral per les víctimes de la Dana han marcat un punt d'inflexió, pràcticament de no retorn, malgrat haver-se mantingut en el càrrec durant l'últim any. Hi ha diverses opcions damunt la taula: que pugui deixar el càrrec de president però es mantingui com a diputat i aforat, anunciar que no es presenta la reelecció, la renúncia immediata i convocatòria d'eleccions, o, més poc probable, que res no canviï. L'anunci transcendent d'aquest dilluns coincidirà amb la compareixença davant la justícia de la periodista Maribel Vilaplana. És la persona que va dinar amb Mazón al restaurant El Ventorro i l'única que pot aportar detalls sobre com el president va gestionar la crisi abans d'arribar al centre de coordinació d'emergències aquell vespre del 29 d'octubre de l'any passat. En les darreres hores ha transcendit que ella mateixa hauria ensenyat a Mazón un vídeo sobre la catàstrofe mentre eren junts. Vilaplana ha hagut de ser atesa aquest cap de setmana a l'hospital per una crisi d'ansietat.
Aquest dilluns comença al Tribunal Suprem el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets. En una acció judicial sense precedents, se l'acusa d'haver filtrat un correu electrònic de l'advocat de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. És una crònica de Lluís Mata.
És la primera vegada a la història que un fiscal general de l'Estat seu al banc dels acusats i ho fa sota l'acusació d'haver enviat a la Fiscalia un correu electrònic en què la defensa de l'empresari Alberto González Amador proposaria un pacte per reconèixer dos fraus a Hisenda a canvi de no ingressar a la presó. El judici s'allargarà durant 6 sessions fins al 13 de novembre, el fiscal no declararà fins a la penúltima de les vistes i s'hi han convocat fins a 40 testimonis, entre ells el mateix González Amador. Juntament amb el cas Coldo de presumpta corrupció, aquest és un dels episodis que més ha encès els darrers mesos l'enfrontament polític directe entre el PSOE i el PP. El govern espanyol ha reiterat des del primer moment la confiança en Álvaro García Ortiz, mentre que els populars es van oposar frontalment el setembre passat a la seva presència a l'acte d'obertura de l'any judicial al costat del rei. El Suprem ha rebutjat finalment eximir el fiscal general d'una fiança i li ha confirmat la de 75.000 euros. Álvaro García Ortiz s'enfronta a una pena d'entre 4 i 6 anys de presó i fins a 12 d'inhabilitació.
L'Associació Professional Independent de Fiscals ha carregat contra el fiscal general de l'Estat per no haver abandonat el càrrec i també contra el govern de Pedro Sánchez. El president d'aquesta associació minoritària, Miguel Pallarès, ha criticat el fiscal general de l'Estat i l'executiu de partidisme i de no estar a l'alçada de les seves responsabilitats institucionals. Això, tot i que aquesta associació de fiscals s'ha personat a la causa contra Álvaro García Ortiz. N'ha parlat fa pocs minuts Miguel Pallarès al Notícies en Xarxa.
Yo cuando veo que el gobierno apoya, respalda, da confianza al fiscal general del Estado, desde mi punto de vista lo aleja de fiscal general del Estado y lo aproxima a fiscal general del gobierno. Y eso para la fiscalía no es bueno.
Protecció Civil farà a partir de les 10 d'aquest matí un simulacre d'enviament massiu d'alertes a través dels telèfons mòbils a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès. El rebran uns 5 milions de persones i serà la quarta prova d'aquest tipus que té per objectiu testejar un sistema que el govern vol utilitzar en casos d'emergències reals. En declaracions fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ens explicava els detalls del simulacre.
Ja és la segona vegada que ho fem d'aquesta manera generalitzada, més que res perquè la gent s'acostumi, conegui aquest so i sàpiga com funciona i què significa. El que passarà serà que a les 10 del matí emetrem aquesta alerta i totes les persones que estiguin en l'àmbit de cobertura rebran aquest missatge en els mòbils, si el tenen engegat i amb cobertura, que es fa una prova de les alertes als mòbils i que, en un cas de ser real, rebien instruccions. En aquest cas no tenen que fer res més, és només una prova.
L'espai dedicat a urgències psiquiàtriques s'ha quedat petit a un bon nombre d'hospitals de Catalunya i això fa que no s'hi puguin atendre alguns pacients com caldria, segons que ha denunciat el sindicat SATSE a la xarxa. Les professionals d'infermeria asseguren que moltes vegades una urgència psiquiàtrica és una urgència vital. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
5 anys després de l'inici de la pandèmia, les urgències psiquiàtriques han augmentat entre un 20 i un 30% en els centres sanitaris catalans i sovint provoquen la saturació dels espais, tant hospitals grans com petits. El sindicat d'infermeria SATSE insisteix en la necessitat d'espais adequats per garantir la seguretat tant dels pacients com del personal. El secretari d'organització de SATSE Catalunya és José David García.
El problema principal que tenim és que són els espais. Els espais i les persones dedicades. Imagina't una persona que vol acabar amb la seva vida. El que pot passar en un espai que no sigui adequat és que una crisi d'ansietat o un embrot psicòtic acabi en una agitació. I això és el que volem evitar.
El sindicat recorda que s'ha d'evitar que un pacient amb una urgència psiquiàtrica esperi en un passadís general o en un espai no adequat. La situació, diu el delegat de SATSE a Barcelona, provoca que els professionals es cremin perquè saben com tractar els pacients, però sovint no tenen els mitjans adequats. A l'Hospital de Terrassa, una pacient psiquiàtrica es va suïcidar en un box d'urgències l'agost passat, després d'estar-s'hi 2 dies esperant un ingrés a planta.
Aquest dilluns es dona el tret de sortida a la 17a edició del Gran Recapte que enguany té per lema "Ho donem tot". Les aportacions presencials als supermercats es podran fer els dies 7 i 8 de novembre, però les econòmiques es poden fer des de ja i a través d'internet. Oriol Duladé, que és cap de logística del Banc dels Aliments, ha analitzat al Notícies en Xarxa les dades que acompanyen la nova edició del Gran Recapte. Són 2.000 punts de recollida i